Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Hola, bon dia, bon dijous, amics i amigues. La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona s'acosta ja a les xifres anuals de visitants prèvies a la pandèmia. El 2022 van ser 3.700.000 les persones que van visitar el temple, un 80% de la mitjana anterior a la crisi del coronavirus. Aquesta obra magna d'Antoni Gaudí, un signe profètic del nostre temps de diversitat i d'oportunitats per al missatge cristià, continua donant bones notícies mentre s'acosta la seva finalització total. El president delegat de la Junta Constructora, Esteve Camps, apuntava ahir en la presentació de la memòria que les obres continuen avançant i que es van complint les etapes programades. Bones notícies, doncs, per un patrimoni de Barcelona i del món, una catedral de Déu, de la natura i del diàleg interreligiós. Salutacions al David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda.
El resum informatiu de cada dia, sense distància.
Com us dèiem, la Basílica de la Sagrada Família va tancar l'any 2022 amb més de 3.700.000 visitants d'arreu del món, una xifra que representa un 80% de les visites que tenia el Temple de Gaudí abans de la pandèmia. La recaptació també puja fins als 100 milions d'euros, pràcticament la mateixa que hi havia abans del coronavirus. L'explicació estan els canvis introduïts a les entrades, que no s'han encarit, però sí que s'han creat uns packs que des del temple diuen que han funcionat molt bé. Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora del Temple, valorava ahir molt positivament les dades durant la presentació de la memòria.
Estem molt satisfets dels visitants rebuts, que encara que representin un 80% de les dades que teníem abans de la pandèmia, està per sobre de les nostres previsions, que per l'any 22 era del 72%.
L'elevada inflació també ha afectat de ple la construcció de la Sagrada Família. Els costos de material i el transport s'han encarit entre un 20 i un 30% en relació amb un any enrere, i això fa encara més difícil poder aventurar-se a fixar un calendari per acabar les obres. Sembla, per tant, que l'objectiu del 2026 és cada vegada menys probable o menys viable. El president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, assegurava també ahir que de moment no estan en condicions els responsables de l'obra de fixar una data d'acabament.
En aquest moment no estem en condicions de poder dir l'any que s'acabarà. Les previsions que eren el 2026 no ho podem dir. El que sí els hi podem dir és que a final d'any s'inauguraran les dues torres dels evangelistes que resten pendents, Joan i Déu, i la torre de Jesús pujarà tres nivells més.
D'altra banda, dos dels actes destacats més que oferirà enguany la Sagrada Família seran un concert que farà l'Orquestra Filarmònica de Berlín l'1 de maig i un altre de l'Orfeó Donostiarra el 26 de març. A més, al juny s'inaugurarà a Tòquio una exposició sobre Antoni Gaudí i la Sagrada Família que recorrerà diverses ciutats del Japó. En aquesta presentació de la memòria anual, amb l'objectiu d'explicar amb transparència les dades del 2022, van intervenir, a més d'Esteve Camps i Xavier Martínez, també la directora de comunicació, Anna Roig. Esteve Camps va posar de manifest, d'altra banda, que la Basílica només ha aturat la seva activitat al llarg de la història, iniciada el 1882, durant els fets del 1936 al 1939 i el març del 2020 a causa de la pandèmia del Covid-19, fet que va provocar que es tanquessin les portes i s'aturessin les obres. Actualment es constata una recuperació progressiva del nombre de visitants que formen la principal font d'ingressos de què disposa la Junta Constructora del Temple Expiatori. Pel que fa a les xifres econòmiques, s'ha acabat el 2022 amb uns ingressos de 100.700.000 euros. La meitat, més o menys una mica més, s'han destinat a la construcció i a la gestió de la basílica.
L'actualitat del dia, explicada sense distància.
Canviem de qüestió. Es va presentar ahir al vespre a la llibreria Claret de Barcelona el llibre Escoles Laudato Si, escrit per Carles Armengol. Va ser concretament a la nova seu d'aquesta llibreria al carrer Sicília 410. L'autor ha explicat a Ràdio Estel que aquest treball es basa en l'encíclica mediambiental del Papa Francesc i també en la realitat i la missió de les escoles.
Escoles Laudato Si és un llibre que pivota sobre dos grans elements. Un és la pròpia encíclica Laudato Si, com el títol del llibre indica. I és que Jo he considerat sempre que és un desafiament, Laudato Si és un desafiament a l'escola i a l'educació en general. I ho dic perquè per realitzar allò que proposa Laudato Si és indispensable l'educació. En la pròpia encíclica això s'esmenta. Però, a més, jo crec que dona resposta a vegades a aquesta crisi d'identitat de l'escola en el moment present. Quina és la seva finalitat, quina és la seva funció?
El pedagog i actual director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, vinculat des de fa mesos al moviment Ecoparròquies, ha dit també que els centres educatius tenen un gran repte en la sensibilitat de l'Església davant la crisi climàtica que patim.
Contribuir a analitzar i a donar resposta a la realitat i als problemes, les crisis ecosocials, és una gran tasca que l'escola ha d'afrontar i que Laudato Si li dona pistes per fer-ho. Per tant, aquesta és una dimensió que crec important. Aquesta reflexió o aquesta aportació sobre com Laudato Si conté un discurs pedagògic, un discurs educatiu, s'emmarca en el llibre en el context de la doctrina social, del pensament social de l'Església, i com aquest pensament ha definit, ha pensat, per dir-ho així, doncs l'escola.
Carles Armengol ha destacat, a més, que la doctrina social de l'Església ja contempla des de fa anys un plantejament de protecció de la Terra amb gran preocupació per la situació actual del clima.
Aquest dèficit ha estat compensat darrerament ja amb Benet XVI, que quan amb els seus discursos sobre l'emergència educativa, sobre la necessitat de reforçar i de repensar doncs, la tasca educativa, i no cal dir-ho amb el Papa Francès. De fet, el Papa Francès, quan llença la idea del pacte educatiu global, llença a partir, i en el seu, diguem-ne, en la seva presentació del pacte, comença referint-se a Laudato Si, i dient que allò que exigeix Laudato Si és un compromís educatiu. Doncs jo crec que tot aquest pensament del Papa Francès ha revaloritzat l'escola com a institució, en sentit ampli, a la nostra societat, des d'aquest pensament, des d'aquest magisteri de l'Església.
Es referia així Carles Armengol al dèficit de reconeixement social al problema mediambiental. En aquesta presentació del llibre Escoles Laudato Si, que es va fer ahir a la tarda a la llibreria Claret de Barcelona, van participar Dolors Fernández, presidenta de Justícia i Pau, Claus Travesora, responsable de pastoral de les escoles gabrielistes, i el mateix Carles Armengol, autor del llibre. L'acte va ser conduït per la nostra companya periodista Carme Munté, sotsdirectora del setmanari Catalunya Cristiana. A més, destaquem que el Centre Passatge, situat al carrer València 244 de Barcelona, ha acollit aquesta setmana una nova sessió dins del seu últim cicle de conferències dedicada a l'horitzó d'una sostenibilitat i la pau en un món canviant de cara al 2030. Ana Maria Almuni, membre del Centre Passatge i de la institució Teresiana, ha explicat a Ràdio Estel que aquesta obra és una realitat oberta a la diversitat.
El Centre Passatge és una entitat, un centre cultural, sociocultural, sí. És un espai de dinamització sociocultural immers aquí a Barcelona i amb voluntat de fomentar la cultura, la identitat de la llengua catalana, el respecte pel medi ambient, la integració multicultural i multireligiosa. És un espai on tothom hi té cabuda i és un espai on promovem activitats culturals, formatives, socials, artístiques, d'oci, i que treballa per la integració social i la formació integral de persones i grups.
Anna Almuni, que també és la delegada de formació i acompanyament del Laicat de l'Arquebisbat de Barcelona, ha dit que el cicle, que s'ha acabat aquesta setmana, respon a una inquietud sorgida l'any 2020. A més, ha assegurat que el Centre Passatge ofereix una interioritat oberta gairebé única a Barcelona.
Seria dintre del Centre Passatge, estem generant en ple eixample, perquè, clar, cada lloc té les seves carències, no? L'Eixample no té gaires espais d'espiritualitat quotidiana, no? No només oberta a creients.
L'última sessió del Centre Passatge de conferències d'aquest cicle van a càrrec d'Òscar Mateos i Mariluz Ortega. I l'arcabisbat de Barcelona ha trobat informació del 1975 que indica que el capellà de Caldes d'Estrac, acusat de pederàstia, Josep Vendrell, va sortir d'aquesta parròquia per queixes i testimonis que l'acusaven de manera directa. En concret, dos informes del rector i d'una altra parròquia propera alerten de l'atenció i l'actitud pastoral de Vendrell i la manifestació d'algun jove que els demanava una pràctica sexual immoral. També hi ha una carta d'un fidel dirigida a l'arcabisbe en què es relata el testimoni del seu propi fill, que demana que sigui retirat de la parròquia. D'altra banda, l'Església Diocesana ha explicat que ha trobat una carta de les religioses que aportaven l'escola parroquial adreçada a l'arcabisbe i signava també per un representant de l'Associació de Pares d'Alumnes en què defensen el sacerdot i consideren que se'l difama. L'arcabisbat insisteix que hi ha a disposició de les possibles víctimes l'adreça de correu acollida @arqbcn.cat. Fins aquí la nostra edició matinal sense distància. Us deixem amb l'actualitat general, ara a les 7, després el Rosari, a 7:45 l'Audes des de Montserrat, i a les 8 començarà el matí amb Pol Marçà. Tornem a les 6 de la tarda, que comenceu bé el dia. Adéu-siau.